Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, on fins ara us hem explicat que el govern espanyol ha rescindit unilateralment el contracte per comprar armes a Israel, un contracte que havia provocat la indignació de Sumar, el soci de coalició del PSOE. Algunes veus dins del grup de Yolanda Díaz havien fins i tot insinuat una possible sortida de l'executiu si no es feia enrere amb aquest contracte. També us hem parlat dels treballs per arreglar la fuita detectada al pantà de Rialb. Les autoritats descarten cap perill per la població. Els treballs per reparar les esquerdes, que són a la part més alta de la presa, duraran 15 dies com a mínim. I hem fet balanç de l'espectacular diada de Sant Jordi d'ahir, en què es va batre el rècord històric de vendes, que a més era de l'any passat. Ahir es van comprar 2 milions de llibres i 7 milions de roses, cosa que confirma la bona salut de la diada i de la lectura, o com a mínim de la compra de llibres. Després una altra cosa és llegir-los. Especialment, per cert, entre els més joves. Una vegada més, agraïm a tots els oients que van passar per la programació especial de Catalunya Ràdio al Passeig de Gràcia des de primera hora del matí amb el Ricard Ostrell i fins a última hora de la tarda, amb la tarda de Catalunya Ràdio. També hi vam ser els del Catalunya Migdia. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem destacar-hi, Joan Bota?
Doncs mira, informació d'última hora. Un estudiant de secundària ha mort i 3 més han quedat ferits per l'apunyalament d'un company en un institut a Nantes, a l'oest de França. Segons ha informat la policia, l'agressor ha entrat a primera hora de la tarda a dues aules armat amb un ganivet i ha apunyalat els 4 estudiants. Els professors l'han pogut desarmar i retenir. El noi té 15 anys. Ja ha estat detingut per la policia. No consta que tingués antecedents. Ara parlaves d'aquesta marxa enrere del govern espanyol amb la compra d'armes a Israel. Doncs bé, els comuns carreguen contra el ministre de l'Interior, el socialista Fernando Grande Marlaska. L'eurodiputat Jaume Asens l'acusa de no haver volgut anul·lar aquest contracte amb una empresa israeliana i creu que ha quedat desautoritzat. Són declaracions al 324.
Li van exigir que fes un pas enrere. Hi ha hagut de ser el president del govern qui l'hagi desautoritzat. Si fos per ell, doncs aquest contracte tiraria endavant. Com tots sabem, no s'ha caracteritzat per un gran respecte pels drets humans.
I en paral·lel a tot plegat, s'ha desbloquejat un tema que fa temps que teníem pendent. El govern espanyol aprovarà dimarts que ve la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals sense disminució del sou. En un Consell de Ministres anterior, al febrer, ja es va donar el vistiplau a l'avantprojecte de llei i ara s'aprovarà com a projecte de llei perquè vagi al Congrés dels Diputats. La ministra de Treball i vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, té clar que la cambra no tindrà un canvi planer.
La reducció de la jornada laboral en Espanya es la medida que más desean y valoran el conjunto de los españoles, voten a quien voten. Convirtamos lo que es sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento. No va a ser fácil. Nos vamos a tener que dejar la piel.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local d'Esplugues de Llobregat han iniciat el desallotjament d'una zona de barraques a la finca de Can Cervera, una extensa àrea de propietat privada que l'Ajuntament vol convertir en una zona verda amb nous equipaments. L'alcalde de la ciutat, Eduard Sanz, ha valorat positivament l'operació.
Doncs des de l'Ajuntament d'Esplugues manifestar la nostra satisfacció perquè arribi aquest dia i es procedeixi a fer una neteja d'aquesta parcel·la de Can Cervera, que durant molts anys, més de 25 anys, doncs, ha estat acollint activitats en moltes ocasions il·legals, no? O en tot cas, sobretot, doncs, molt insalubres, molestes de cara als veïns i veïnes.
La fiscal demana 4 anys de presó per un motorista acusat de clavar un cop de puny a la cara d'un taxista que va caure a plom a terra i es va fer un trau al cap que va resultar ser mortal. La forense ha assegurat que no va morir d'un cop de puny, sinó per l'impacte del cap en caure a terra. L'acusat ha assegurat que va empènyer la víctima en defensa pròpia. Tot plegat va passar la travessera dels Corts de Barcelona a finals del 2023. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
L'acusat, que s'ha passat tot el judici plorant, ha explicat que va apartar el taxista amb el braç perquè l'estava agredint per ser estranger i circular lent i l'estava acorralant contra uns contenidors. La seva parella, que anava amb ella a la moto, ha assegurat que el taxista era molt corpulent i agressiu i que quan el semàfor estava verd ja els havia tocat la botzina perquè s'apartessin. Just quan es va posar vermell, ha dit la noia, el seu company va anar a parlar amb el taxista, que segons ha assegurat va baixar del vehicle i d'un cop els va tirar la moto a terra i va trencar part de la visera del casc del motorista. Els testimonis han explicat que van veure els dos homes barallar-se i el gest de clavar un cop de puny al taxista per part de l'acusat. Hi ha una gravació del moment d'un taxista que anava darrere. Va ser l'acompanyant del motorista qui va trucar a emergències i aquest qui va fer els primers auxilis a la víctima, que va quedar estesa a terra inconscient i amb un trau al cap d'on brollava molta sang. La defensa del motorista demana que se l'absolgui.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, atenció a això, alerta d'una campanya d'SMS fraudulents que suplanten la seguretat social. Els missatges alerten l'usuari que ha d'actualitzar les dades de la targeta sanitària i afegeix un enllaç maliciós per renovar-se. Si es clica aquest enllaç, es redirigeix l'usuari a un web clonat del Ministeri de la Seguretat Social i, en última instància, es demanen dades bancàries per enviar una suposada nova targeta sanitària. Aquí és on els ciberdelinqüents roben aquesta informació. I arriba al Teatre Coliseum de Barcelona, SIX. És la versió original britànica de l'exitós musical. En clau pop, l'espectacle reescriu la història de les sis dones d'Enric VIII. Barcelona, Marta Vives.
El 2017, dos estudiants de Cambridge, Tony Marlowe i Lucy Moss, van escriure aquesta història de resiliència i empoderament que donava veu a les reines oblidades, les que van quedar a l'ombra del seu marit, Enric VIII. Tres anys després es va estrenar al West End londinenc amb un gran èxit. Matthew Sedman n'és un dels productors.
Vam riure molt i em van explicar els seus somnis de com això s'hauria de sentir com una autèntica banda de pop, SIX, on aquestes dones s'han reunit per celebrar les històries de les seves vides i que tot s'hauria de guiar per la música i les cançons.
Marta Vives, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
I amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
El Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda.
I la Tània Tàpia, periodista del Matí de Catalunya Ràdio Madrid. Tània, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
T'has perdut el safareig que hi havia aquí abans de començar.
Pensava que em anaves a dir el Sant Jordi, dic, que em porto fatal, això de Sant Jordi.
No
ho sé. Malament.
No hi va ser ahir, a Barcelona, a Catalunya.
No, clar, ma vida està aquí a Madrid, que és la meva plaça habitual, ja. Però és el pitjor dia sumat amb Sant Joan per a viure fora de Catalunya. Per tant,
és tal qual,
no fer. Sí, també n'has passat uns quants.
També n'he passat uns quants i és veritat que és un dia que penses, ostres, veus tot el que està passant a Catalunya i dius, que trist, no?, aquí a Madrid.
Sí, sempre ens queda un reducte, que és anar a la biblioteca de Blanquerna, que la gent ens diu, què aneu a fer dins? Doncs mira, peregrinem els catalans, ens saludem, ens trobem, comprem llibres, roses, sempre fan activitats des de la de
l'ambaixada.
Però escolta'm, una mica el que ens queda.
Però Tània, escolta'm, jo a tots els problemes sempre tinc solució. Tu has trobat a faltar Sant Jordi? Espera't un segon.
Sí.
Aquest Sant Jordi tria Abacus. Durant tot l'abril aprofita el 5% de descompte i enviament gratuït de tots els teus llibres. Abacus patrocina aquest espai.
Avui la dèria la fa la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Ara anem a la dèria, però on ets ara mateix, Llucia?
Som a Madrid, som a
Madrid. Ets a Madrid. Per què estàs a Madrid ara mateix, Llucia? Acabada d'arribar. Tu sí que vas viure el Sant Jordi a Barcelona, però
sí,
per què estàs a Madrid avui?
Sí. Som a un hostal, a més, amb les parets molt finetes i xerro una mica fluix perquè em fa vergonya despertar la gent de la migdiada.
Molt bé. Però per què estàs a Madrid? Explica-li a la Tània Tàpia.
Que t'ha organitzat un Sant Jordi de 4 dies, Tània. Va començar ahir i fins dissabte tens mogollon d'actes, tant al Círculo de Bellas Artes com a Blanquerna. Avui, per exemple, a les 6 hi ha l'obra de teatre Pla per Roig, que parla sobre aquesta entrevista que hi va haver entre Montserrat Roig i Josep Pla. Després hi ha una taula rodona d'autors. Demà hi ha més taules rodones d'autors. Hi ha un concert d'Anna Maria Rodés a Blanquerna. I dissabte també hi ha una festassa ben muntada amb autors, concerts, obres de teatre, etc. Vull dir que he pensat en tu.
Sí, és un premi de consolació, però...
Sí, anem a dir, no serà com el Sant Jordi a Catalunya, perquè ja sabem que això és difícilment exportable. Això és impossible. Però com a mínim fer-te passar el coquet, com a mínim tindràs festes relacionades amb la cultura, el llibre, la rosa, Sant Jordi, etc.
I us haig de dir que jo no sé si és casualitat o si són tots expats catalans a Madrid, però que ahir passejant per Madrid, i no és la primera vegada que ho detecto, trobes gent amb roses a la mà. Llibres, és el dia del llibre, aquí també hi ha descomptes a les llibreries, però trobes parelles passejant i gent amb roses, amb una rosa, no amb un ram de roses, amb una rosa. Per tant, estem externalitzant una mica la festa.
Em van explicar avui que ahir a la plaça Tirso de Molina, on hi ha moltes floristeries...
Sí, jo he vist al costat.
Es venien roses individuals amb la senyera.
Veus?
Sí, senyor, jo em vaig comprar per regalar una amiga. Sí,
a Madrid hi ha molts catalans, clar.
Et dono fe,
ja vols dir que avui, al tren, tothom anava amb una rosa, Pràcticament tothom anava amb una rosa.
Vinga, llibres
no tants, però
la ressaca de Sant Jordi, perquè els que s'ho van perdre perquè ahir no eren a Catalunya, perquè són a Madrid, doncs que sàpiguin que tenen aquests 4 dies que la Llucia Ramis, entre d'altres, doncs s'ha encarregat d'organitzar per tenir un Sant Jordi també a Madrid. No serà igual, però com a mínim no. Sí que farà passar el coquet.
És un homenatge a Sant Jordi, de fet.
Molt bé, doncs un homenatge a Sant Jordi. I la teva dèria no va sobre el Sant Jordi de Madrid, però sí que va té a veure amb el Sant Jordi, eh?
Sí, perquè aquests dies, clar, xerrant molt de llibres venuts, de llibreters, d'autors, li han preguntat a la gent que llegia, però sempre trobo que per Sant Jordi passen per alt les biblioteques. I són fonamentals per la indústria i la vida dels llibres, no? La mateixa paraula ho diu, biblion, és llibre, i té què vol dir contenidor o armari, no? Les biblioteques són aquells llocs on hi ha llibres. I els llibres són de préstec, no els has de comprar, cosa que va molt bé a les persones que llegeixen més dels que els ho permet el nivell adquisitiu o que no tenen espai a casa per tenir tots els llibres que llegeixen, no? Llavors, a Catalunya hi ha més de 400 biblioteques, hi ha una xarxa municipal formada per més de 235 biblioteques i 12 bibliobusos, que són aquests autobusos que porten llibres als municipis. Algunes d'aquestes biblioteques són precioses, altres són molt modernes, altres són funcionals, n'hi ha de molt còmodes, i crec que l'imaginari popular ha estat molt injust amb els bibliotecaris, les bibliotecàries especialment, i les biblioteques també, no? Perquè moltes vegades en aquestes bibliotecàries se les representa com una senyora gran, malcarada, que es passa tota l'estona fent callar la penya.
Repelent una mica, no?
Sí. Les biblioteques es mostren com si fossin llocs plens de pols, molt vells, que podrien fer una mica de por i tot. I no és així, no? Biblioteques, bibliotecaris, bibliotecàries són dinamitzadors de la lectura, són uns grans prescriptors, i a diferència de les editorials i d'algunes llibreries, no ens intenten vendre res, perquè els llibres, com dic, són de préstec, no? I tenen una funció fonamental, que és que allarguen la vida dels llibres. Perquè moltes vegades aquests llibres només passen un parell de mesos en els mostradors de les llibreries i després donen pas a les novetats, no? I desapareixen. I desapareixen moltes vegades abans d'haver tingut fins i tot temps d'arribar en el seu públic potencial. I hi ha molts llibres que, si no fos per les biblioteques, haurien desaparegut molt joves, no? No se n'hauria sabut res més. Llavors, una cosa que sempre me pregunten en els escriptors és com pensa que la gent agafi llibres de la biblioteca? I la resposta és que sí, per molts motius, no? Un és que cal tenir en compte que els autors s'enduen un 10% per cada exemplar que venen, aproximadament. Per tant, per cada llibre venut, l'autor s'endú 2 euros, més o manco. No arriba, eh? I l'altre dia m'explicava una editora en llengua catalana que normalment en català, de cada títol, atenció, se'n venen al voltant de 360-400 exemplars. Això és lo normal. Feis comptes. Del total dels llibres venuts, l'autor s'endú uns 40 euros. Aquí faig trampa, perquè sempre les editorials solen pagar un avançament més elevat que això. Però igualment, en català, vendre 1.500 exemplars d'un llibre és vendre molt. I això moltes vegades és una cosa que no es té en compte. Per tant, caldria que els llibres tinguessin més vida de la que se'ls dona. I les biblioteques tenen aquesta funció perquè no estan sotmeses a la novetat, no? A més, fan clubs de lectura, llavors aquell llibre es continua llegint molt de temps després de la seva publicació. I també hem de recordar que les biblioteques no només són espais de préstec, també són llocs d'estudi, de lectura, de consulta, i ara que els cercadors ens mostren coses que no cercàvem moltes vegades, és un gust poder comptar amb tant de coneixement a l'abast de tothom i amb molta documentació que no està digitalitzada, no? És una aventura realment passar una estona a la biblioteca. Per això avui volia reivindicar les biblioteques, que per Sant Jordi són les grans oblidades, trob. Volia reivindicar la feina dels bibliotecaris, que no estan gaire ben tractats, han fet moltes vagues per demanar millores en els seus llocs de treball, els treballadors de les biblioteques de Barcelona han fet concentracions per protestar, entre d'altres coses, contra la manca de conciliació, perquè tenen horaris de fins i tot 12 hores diàries, setmanes laborals de 6 i 7 dies, moltes vegades. I volia acabar recordant que jo podria haver estat bibliotecari perquè quan havia d'emplenar les opcions per estudiar la carrera només tenia clara una cosa, que era que volia estudiar fora de Mallorca. M'era igual el que estudiàs, però havia de ser fora de Mallorca. I vaig posar de primera opció periodisme, de segona opció arqueologia, i com a tercera opció vaig posar biblioteconomia. Vaig entrar a periodisme i ara mai sabré què hauria estat de la meva vida si ara fos arqueòloga o bibliotecària.
Anem a fer la broma que no podria ser bibliotecària perquè tu no ets repel·lent, però no ho faré perquè, òbviament, no. Les bibliotecàries no són repel·lents, ja ho sé, perquè, entre d'altres, no. Soc gran usuari de biblioteques i, a banda de tot el que has dit, volia lloar la feina que fan amb els nens. Perquè quan un ets pare, clar, tu controles 3-4 contes i se t'acaba el repertori ràpid. I les bibliotecàries, que a més coneixen molt bé el seu client, entre cometes, són capaces de reconèixer, ah, tu vas llegir aquest llibre i aquest et va agradar. Doncs mira, si aquell et va agradar, llegeix aquest altre, que aquest també t'agradarà. O aquest no et va agradar, doncs mira, canviem de... I per tant, ajuden molt a l'hora de iniciar en el camí de la lectura els nostres fills.
Són una meravella, són fantàstics.
La reivindicació de les biblioteques, no sé si algú s'hi vol afegir o no.
Sí, sí, totalment. És una d'aquestes feines que a vegades hi ha una certa com tendència, no?, a presentar un bibliotecari o una d'aquestes feines com un administratiu. I un bon bibliotecari no és un administratiu.
Al contrari.
És una persona que ha de ser capaç de fer una recomanació honesta, no? I com més conegui a la gent que hi va i més relació hi hagi, doncs més flueix tot. Jo crec que la feina de recomanador de llibres i, si se'm permet afegir, recomanador de sèries, coneixent a qui se li recomana, doncs és una feina que ha d'estar ben valorada i que cada cop anirà més buscada.
Sí, jo amb això que deies, Òscar, dels infants, jo crec que, a més, es genera un hàbit molt important, que és de tenir cura, no? De tant d'ús un llibre, no és teu. Hem de complir amb els terminis per tornar-lo, hem de complir cuidant-lo, l'hem de gaudir i hem d'anar ràpid perquè l'està esperant una altra persona per llegir. Llavors, això genera també com certa inquietud, no?, amb els més menuts a l'hora de llegir, i en els pares una tranquil·litat, perquè molts pares, doncs això, tenen nens que van devorant els llibres i que, econòmicament és uns diners, i dos, també ocupen espai els llibres a casa, és a dir, que tu puguis anar a la biblioteca cada setmana, anar canviant i anar veient també les teves criatures cap on tiren, que els agrada més, això és molt important, i com a espai dinamitzador, no és un espai només per anar a llegir en silenci o anar a buscar, sinó un espai on anar a escoltar, on anar a jugar, on anar a compartir, on anar a conèixer. Per tant, absolutament d'acord amb aquesta reivindicació. I Lucía, a mi em va passar exactament el mateix, vaig escollir periodisme perquè vaig descartar de la guia de l'estudiant tot allò que no s'estudiés a Girona, perquè vull anar a Barcelona. La meva germana a Barcelona ja feia comunicació audiovisual i vaig pensar, doncs mira, vés cap al periodisme.
Pensava que havies posat biblioteconomia també com a opció.
No, tant.
Jo no la veig, la Tània.
No, la veritat que seria un concepte diferent de la biblioteca, si jo estic.
No hi hauria aquella pau i aquell silenci a les biblioteques.
No, hauríem d'instaurar l'hora del silenci. Tota la resta seria una altra cosa i llavors faríem l'hora del silenci.
Molt bé, doncs escolta, la reivindicació, no sé si vols dir alguna cosa, Marco, sobre les biblioteques.
No, molt a favor.
Molt bé, doncs la reivindicació de les biblioteques per part de la Lucía.
Tània, t'espera.
El Sant Jordi, ara has tornat al Sant Jordi.
Has vingut amb un temps esplèndid, Vull dir, uns dies per no deixar de patejar i de gaudir i de llegir.
Jo li volia dir una cosa a la Lucía, que no va de les biblioteques, però a partir del que ella ha dit. Ella ha parlat de allargar, donar més vida útil als llibres, no? Com una segona i una tercera vida. És que jo no entenc per què passa, i és una cosa que sap greu, no? Perquè fa uns mesos vaig veure a Filmin el documental sobre el Terenci Moix. Clar, el Terenci Moix havia estat un escriptor superllegit. Sí. I havia escrit coses que jo crec que entrarien dins... És a dir, una cosa és un instant book, un assaig, no?, llibres del moment, però ell havia escrit coses de nivell i coses atemporal. I, home, no diré que està descatalogat, però pràcticament, no?
Perquè es publiquen tantes novetats que a les llibreries no trobes els llibres més antics, sinó que són molt, molt clàssics. I, per tant, costa de trobar segons quin llibre has d'anar a les biblioteques.
Exacte. Vull dir que també és una funció important aquesta de recircular... Doncs aquests, no és un clàssic, però aquests escriptors, doncs, que fa 20-30 contemporanis, però que ja no són del moment, o que estan morts, o que han passat de moda, senzillament, però que tenen una producció literària notable, no? I que en el seu dia, doncs, va tenir, diria centenars de milers de lectors, Terenci Moix.
Doncs vinga, reivindicació de les biblioteques i de les bibliotecàries i bibliotecaris. Lucía, gràcies, bona tarda. Passa't bé a Madrid i que vagi molt bé aquest Sant Jordi a Madrid.
Gràcies, una
parada. Passen 4 minuts d'un quart, va, anem a la polèmica del dia.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
De fet, hauria de dir la polèmica dels dies, perquè ja fa un parell de dies que l'arrosseguem i el PSOE considera que avui s'ha tancat. Veurem si això és així o no. El perill d'una crisi política entre els socis de govern espanyol ha fet recular el PSOE, que avui ha rescindit unilateralment el contracte per comprar munició a una empresa israeliana i ha confirmat que farà el mateix amb els altres que estiguin en tràmit altres contractes. En total, una quarantena de contractes. La constatació que Espanya continuava comprant material bèl·lic a Israel, malgrat haver promès que ho deixaria de fer arran de la Guerra de Gaza, havia obert aquestes últimes hores una crisi entre el PSOE i Sumar difícil de preveure. Aquest migdia, la Moncloa ha emès un comunicat que confirma que no s'executarà cap contracte amb empreses d'armament israelianes. La decisió l'ha pres el president Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que és de Sumar, i el ministre de l'Interior, Grande Marlaska. Després d'això, Yolanda Díaz treia pit que la pressió de Sumar ha fet rectificar el PSOE i Pedro Sánchez.
El compromiso es que el gobierno de España no puede comprar armas a un gobierno que está masacrando al pueblo palestino.
En canvi, la reacció d'Alberto Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, que creu que no s'hauria d'haver fet marxa enrere perquè els contractes s'han de complir i ha aprofitat per carregar contra Sánchez i el govern espanyol de coalició.
Dejar sin efecto un contrato por un problema personal del presidente del gobierno y por la inestabilidad política que genera ese contrato es propio de un país de otras latitudes a los países de la Unión Europea.
Bé, doncs, una prova més que el fet de tenir govern de coalició no és tan fàcil com algú podia inspirar o pensar, i, per tant, aquestes decisions poden aixecar polsegueres fins al punt que ahir vam sentir des d'Izquierda Unida, que és una de les formacions que formen part de Sumar, obrint la porta a trencar el govern. Després va sortir Ernest Urtasun, ministre de Cultura, a tancar aquesta porta i a dir que no estava sobre la taula, però en tot cas sí que Moncloa avui ha hagut de rectificar ràpidament per evitar que l'incendi anés a més.
Home, i el que se'ns va dir és que era impossible, no?, tirar enrere aquest contracte d'aquests 15 milions de bales, si no vaig errat.
Que... Més que impossible que...
O que tenia uns costos molt alts.
Sí. 400 i 600 milions d'euros, no?, potser.
Exacte,
que sigui...
El... Que, això... que hagués suposat que l'empresa, doncs, no hagués entrat les bales que calien i que l'advocacia de l'Estat havia recomanat...
Exacte, entenc que aquest perill ja no hi deu ser. I que, per tant, aquests 400
o 600... O que ho han posat a la balança i han dit, escolta, més arriscat generar més embolic,
això, no? I és exactament igual. El que passa que ara assumeixen aquest risc, políticament parlant, i ja s'estan preparant per les possibles...
Clar, però jo ho dic en el sentit de que coses que semblen impossibles, no?, i penso en carpetes tipus el personal de Renfe amb el traspàs de Rodalies, coses que semblen impossibles i que semblen que no es puguin gestionar de cap manera i que serà un gran problema i que no hi ha res a fer, doncs quan hi ha voluntat política s'aconsegueix. I aquí, vaja, no ho sé, jo crec que no ens equivocarem si pensem que Espanya no pagarà una penalització a Israel de 400 o 600 milions d'euros. Pot ser que la pagui de menys, que s'arribi en alguna mena d'acord, perquè hi ha molts altres acords bilaterals amb Israel i una relació històrica no només amb Espanya, sinó amb els països de la Unió Europea, que no sé jo si a l'estat israelià li interessarà guanyar-se encara més enemics dels que ja té i perdre encara més el relat del que l'ha perdut en aquests darrers dos anys.
Sí, és que era una compra a una empresa d'Israel, és a dir, tu no estàs incomplint cap tractat, diguéssim, no, directament, amb l'estat d'Israel.
Bueno, però
és les represàlies que pugui prendre políticament Israel.
El sector armamentístic a Israel i l'estat d'Israel, diguem-ne que hi ha una relació més que íntima.
Sí, però ahir Enrique Santiago ho explicava ahir al vespre, no? Que en tot cas això l'empresa haurà de dur al Tribunal d'Arbitratge Europeu i que determini el que hagi de determinar a nivell econòmic. Jo el que diria és que moltes vegades ens fixem en la coalició de govern per mostrar com de complicat és governar quan hi ha dos partits. Doncs en aquest cas diria, afortunadament, hi ha un govern de coalició, perquè si això hagués depengut només del Partit Socialista, estaria exactament com estava. Aquest contracte, nou més, segons desvetllava el País Avui, que estan... el diario.es, que estan pendents de formalitzar-se, i pràcticament una quarantena segons el Centre d'Estudis de l'AS. És a dir, s'ha detectat, i això és primer una gran feina periodística, que hi havia un incompliment flagrant del que s'havia compromès, no de qualsevol manera, sinó Pedro Sánchez en el Congrés dels Diputats, Pilar Alegría des de la taula del Consell de Ministres dient Nosaltres deixarem de comprar armament, s'havia aconseguit amb els vaixells que feien escala a l'Estat, de moment no s'ha detectat cap altre que ho fes, i amb això doncs s'ha detectat que hi havia un incompliment flagrant, en això tenia tota la raó Yolanda Díaz. Val a dir que és veritat que tots vam córrer a parlar d'una gran crisi de govern, ara s'entenen les paraules de Yolanda Díaz, que sí que és veritat que valava el to, però que mentre Esquerra Unida parlava de dimissions, ella doncs parlava de, diguéssim, redirigir una mica la situació i sobretot rescindir aquest contracte, perquè s'ha sabut que estava ja des d'ahir en converses directes amb el ministre i amb el president Sánchez. Veurem com queda Marlaska, ¿vale? Perquè és veritat que és el ministre de l'Interior més longeu de la democràcia, aquí el tenim des del principi del govern de Pedro Sánchez, fa més de 7 anys, ha superat a Barrio Nuevo i això que ha tingut polèmiques diverses. Clar, aquesta sembla superada, però veurem també com queda ell internament, perquè l'han completament desautoritzat, perquè com dèieu, ahir l'explicació era clara.
Sí, sí.
Per part del Ministeri de l'Interior, clara, segons el que ells argumentaven, de que bueno, havien valorat i que havien hagut doncs, de fer cas a l'advocacia de l'Estat. Jo crec que van fer una interpretació tècnica d'aquest contracte i el que finalment ha prevalgut és la interpretació dels costos polítics.
A mi m'encanta quan els principis es paguen amb diner públic. Perquè està molt bé tenir principis, però potser podem aplicar els contractes que signarem, però no els que ja hem signat. Perquè, clar, si aquests diners fossin nostres, si haguessin comprat, no sé, un equip informàtic de 12.000 euros sense adonar-nos que compraven una empresa israeliana, cancel·laríem el contracte si haguessin de pagar 8.000 euros més cadascú de nosaltres? En sèrio? Però com els diners són de tots, llavors això és com si fos de franc. A més, fem boicot a Israel, donar li més calés a Israel. Fantàstic! Tot el plantejament...
Més diners a Israel vol dir perquè hi haurà una penalització. En el moment en què trenques un contracte hi ha una penalització que s'haurà de pagar a aquesta empresa israeliana.
Imaginem-nos que només s'han de pagar el doble.
O com a mínim una feina...
Sí, com a mínim alguna cosa a canvi. No? Escolta'm, no pagaré la indemnització, però et compraré un altre material que no sigui...
Més Pegasus.
Però a canvi, és que... A part d'això, acabem d'aprovar que ens gastarem més calés en defensa. I aquí pensem que comprarem aquesta mena de materials. A països que són a Dinamarca?
Suposadament, i entro en l'argumentari de la Moncloa, aquest paquet de mesures per defensa és per fer just el contrari. Bueno. Perquè Espanya tingui més capacitat industrial per... Jo dic els seus arguments,
però
tingui la raó.
Però no serà per comprar, sinó serà per fabricar-ne.
Exacte, per tenir més, diguéssim, capacitat de generar indústria
armamentística
i de seguretat, sí.
Claro. Jo,
per la cara el Marcos no el convenç l'argument.
Però fixa't,
jo el poso sobre la taula,
com va canviant, perquè quan Pedro Sánchez va començar a parlar d'arribar aquest 2% del PIB fa només unes setmanes, va dir, no, això no serà per armament, això serà per ciberseguretat, per reforçar el CNI, pel teixit industrial espanyol,
que també hi és,
sí, però ara ja està dient que serà per armament, però armament espanyol. Ja veurem d'aquí 2 setmanes, perquè aleshores igual ja serà per armament europeu.
Però molt sovint aquest armament espanyol va amb tecnologia, amb satèl·lits...
Sí, clar.
O, per exemple, amb munició de fora. Però no només Espanya, tota Europa...
Sí, que no hi ha un circuit tancat de producció.
Efectivament. És a dir, llavors, és tot una política... que sembla més que feta per polítics, per influencers, en funció de que es tracta de respondre a la polèmica del moment per poder fer el tuit, per poder fer el post d'Instagram, aturar-ho tot i fer veure que ja hem solventat això i no mantenir cap mena de línia coherent. Llavors, a part d'això, és evident que Espanya, faci el que faci, no podrà mai canviar la política d'Israel a Gaza, perquè no tenim influència internacional per això. I a més, escolta, és fantàstic que ens preocupi tant Gaza i tan poc el poble saharaui. És absolutament fantàstic. O sigui, és que tot tot el pack és d'una hipocresia resulta molt irritant.
Les relacions internacionals tendeixen a la hipocresia i en la política interna s'utilitzen de forma absolutament hipòcrita i interessada, perquè com que estàs, entre cometes, jugant amb una cosa que està passant a milers de quilòmetres i que no afecta a gent que et vota, doncs això tu pots usar, parlant clar, com un Kleenex al poble saharaui, o pots dir que ara t'interessa trencar uns llaços històrics que has tingut, perquè Espanya els ha tingut, amb Israel.
Però, i perdona, i els tindrà, perquè en termes de seguretat, en termes de seguretat, l'agent Fernández del CNI continuarà viatjant a Tel Aviv i es reunirà amb el coronel Abri i li dirà: és que tenim aquí a Mustafà no sé què que voldríem saber, tenim alguna cosa al nostre fitxer. Però què, això serà de franc? No, això no serà de franc, no és mai de franc. És a dir, és que estem comportant-nos com a nens.
Sí, però bueno, més enllà d'això, que crec que el Marcos té raó, el que passa que també hi ha un punt en què ho entenc, que el context, és dir, aquests contractes venen d'antic, estan signats fa temps, el context internacional és canviant i l'alineació i l'estratègia geopolítica espanyola doncs també s'hi ha d'adaptar. Jo crec que en clau interna el que hi ha és un cop més un altre baló d'oxigen de Pedro Sánchez a sumar. Clarament, no?
Just anava jo per aquí, Ferran, perquè al final el que jo crec és que l'error és caure en la trampa que tu mateix t'has posat. És a dir, tot això passa perquè tu has elevat la teva autoexigència en quant a aquest conflicte a uns nivells que no has comprovat prèviament si podies comprovar o quines conseqüències podia tenir.
Clar, segurament si abans de reconèixer no a Palestina i de declarar, entre cometes, la guerra diplomàtica a Israel, doncs Pedro Sánchez hauria d'haver revisat a veure què és tot el que tenim.
No només això, sortir en seu parlamentària i dir: nosaltres no comprarem res i anul·larem tots els contractes. És que li van negar a Rufián, que crec que l'Abril ja li preguntava i li va dir:
pots dir-li els contractes signats es compliran,
però no farem
signarem
més.
De nou,
canviem
Israel per Bèlgica. Clar, Bèlgica és una potència entre fronteres.
Però el problema, Marcos, d'això és quan reacciones a partir de que t'han, entre cometes, enganxat.
Aixapat, clar.
I no quan ho dius abans, perquè exactament és el que diu la Tània, no? Si Pedro Sánchez hagués comparegut al Congrés i hagués dit: dona, doncs la política espanyola amb Israel a partir d'ara canviarà. Tenim això signat, no ens en podem desfer, perquè no podem córrer aquest risc, que també hauríem de veure el nivell de risc, perquè, evidentment, l'advocacia de l'Estat passa com quan en un mitjà de comunicació, i al Marcos li ha passat moltes vegades, preguntes a l'advocat si pots o no publicar aquell tema. L'advocat sempre et diu que no ho publiquis.
Clar, però això vaig dir que és una interpretació tècnica.
No publicar és el risc zero. I l'advocat sempre diu: no, el millor és que no ho publiquis. Bueno, però tu després has de decidir si periodísticament t'interessa publicar allò, editorialment al diari, doncs aquí has de decidir si políticament corres el risc de trencar aquest contracte. Però bueno, jo crec que hi ha un punt de que clarament Pedro Sánchez li està donant una mica d'oxigena a Yolanda Díaz, no? Ho vam veure amb la jornada laboral, ho vam veure molt també amb la tramitació del salari mínim interprofessional, de la tributació, perdó, del salari mínim interprofessional, del pagament de l'IRPF, aquell pique amb Maria Jesús Montero, i ara amb el tema aquest d'Israel, no?
Tania?
Sí, que a més té una altra lectura. No l'hem de viure només com un conflicte intern entre el que és a Sumar, que és una amalgama de partits, sí, i el PSOE, sinó que internament dins de Sumar, perquè ho vam veure molt clar, hi ha una estratègia d'Esquerra Unida d'anar molt més enllà, d'alinear-se amb tesis que ara només estava sostinguent pràcticament Podem, que sabeu que va sortir del paraigües de Sumar, i clar, què li queda a Esquerra Unida si no és aquest argument antibalicista, no? Un partit que es va estar en contra i que va néixer en contra de l'ingrés a l'OTAN. Llavors, aquí Sumar també tenia certs problemes. Jo no m'imagino a Yolanda Díaz pràcticament per cap motiu sortint del govern de coalició. És a dir, guardeu això per si m'equivoco, no? Però jo crec que ella té una necessitat de seguir influint des de dins del govern espanyol amb les polítiques que pugui. Algunes les està rascant, com bé deia el Ferran, que molt grossa l'hauria de fer el PSOE com perquè Yolanda Díaz digués: plego veles i me'n vaig. És a dir, Cira Rego és l'única ministra d'Esquerra Unida. Algú veu que amb el problema que hi dia amb el repartiment dels menors migrants, amb d'altres assumptes que depenen de la seva cartera de joventut i infància, agafarà i per un contracte de 6 milions per totes les conseqüències que pugui tenir, marxarà del govern? Jo no ho acabo de veure, però per això dic que hi ha una interpretació també de com s'estan movent tots els partits a l'esquerra del Partit Socialista, perquè encara queda per eleccions, però Andalusia arribarà aviat, Esquerra Unida és forta a Andalusia, i llavors aquí també hi ha aquesta pugna de si sumar, què som, qui som, què fem, i si parlem amb una única veu. I aquí s'ha vist que sumar no estava parlant amb una única veu.
És que aquest context que està explicant la Tània és el que a mi fa que em costi més encara entendre el comportament del govern espanyol. És a dir, el PSOE és conscient que sumar està en dificultats, que sumar li està creixent Podem, que a més li està prenent aquest discurs antibel·licista, i per tant...
I anti-Israel.
Per això, i llavors no entenc com arriba tan lluny de, primer, prometre una cosa que no pot prometre si ja els tenia firmats, i si no els tenia firmats, que tirin endavant a comprar aquest armament i que pensin que no passarà res. I és com... a dir, no tenia el càlcul polític de quines conseqüències pot tenir aquests contractes firmats.
I que aquesta actitud que permanentment té la Moncloa, no?, i de la que parlava el Marcos, i que jo doncs l'entenc políticament perquè és un govern en minoria i és un govern de coalició, les dues coses, és a dir, és un govern de coalició que, a més, està en minoria. Com pot ser que hi hagi ministres que facin veure que això no va amb ells? No? I ho dic per Marlaska.
És que Marlaska, a més, és un sospitós habitual.
Totalment, és la seva manera de procedir.
Amb el tema dels infiltrats, per exemple, que és un tema enormement sensible amb els partits independentistes catalans, i aquest senyor ha fet veure que tot bien circulen i aquí no hi ha nada que ver, nada que explicar.
Amb les competències d'immigració, Ferran.
Amb les competències d'immigració o la Margarita Robles, amb també tota la seva política. És dir, com pot ser que hi hagi ministres del PSOE que facin veure com si això fos, diguem-ne, una cosa que han de resoldre Pedro Sánchez i Félix Bolaños i María Jesús Montero, i que això no va amb ells, no?
Sí, no, jo crec que al final, mira que ara jo pensava per mi, no? Mira, amb el papa, tota aquesta setmana informativament parlant, tenim papa i papa, doncs hem tingut aquí un lío important, perquè primer aquest avançament de la despesa d'armament del 2%, que ja està generant una tensió interna, perquè sabeu que els de Yolanda Díaz no hi estan a favor, però s'ho estaran passant, aquí no tenen un altre. Aquí és veritat que poden expressar aquestes observacions que es diu, no? És la paraula formal de dir en el Consell de Ministres, nosaltres no estem d'acord, però clar, no podem fer una altra cosa, i ara ha passat això, és a dir, una de les dues l'havien de calmar, i la més fàcil, més tangible de calmar és aquesta, la del contracte, que és una cosa molt més concreta. L'altra, ja pot aquí tenir, diguéssim, la pataleta mal dit a sumar, que amb això s'haig de tirar endavant.
A més, és cert que si anem al fons d'això, ara una companya del diari Ara, la Cristina Mas, que és experta en el conflicte d'Orient Mitjà, m'ho recorda, em diu, és que diu els acords, el dret internacional diu que no es poden vendre armes ni comprar-ne a països que podrien estar vulnerant els drets humans. Evidentment, després tothom ho incompleix, però també tothom ho signa i tothom diu que ho compre. I en aquell moment, doncs, Israel està processat. El Tribunal Internacional de Justícia de la ONU i Netanyahu, el TPI, està en ordre de recerca i captura per crims de guerra i contra la humanitat, i és el primer ministre d'Israel.
Saludem la Cristina Mas, que ens va acompanyar ahir al Passeig de Gràcia, en el programa especial que vam fer a Catalunya Ràdio, Catalunya Migdia, des d'allà. Ara a la Palestina, precisament. Per això aprofito per saludar-la. Bé, per cert, tot aquest embolic arriba just un any després d'un altre embolic, el que va fer que Pedro Sánchez s'agafés aquells 5 dies de reflexió. Que avui explicàvem a la primera hora de Catalunya Migdia que un any després, canvis de tot aquell pla per sortir del fango, que va ser la paraula que va utilitzar. Home, s'han iniciat algunes mesures, però concretades... no n'hi ha cap.
A mi això em sembla una gran estafa, perquè al final, ostres, si tu mires el context, no? Pedro Sánchez té el Consell de Ministres, té el butlletí oficial de l'Estat, i per això sí que té majoria absoluta al Congrés dels Diputats, perquè al final tot aquest fang que ell denuncia, tot aquest deep state que li fa la vida impossible i que no pararà fins que el faci fora de la Moncloa, abans n'han estat víctimes els seus socis, tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya com Bildu. Per tant, tindrà i Podem. Per tant, tindrà tota la complicitat d'aquests partits per modificar la llei del CNI, la llei de secrets oficials que fa no sé quan que el PNB demana que es canviï, la llei orgànica del Poder Judicial, la llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat. En fi, és una gran estafa. Vull dir, l'any aquest, després de tot això de la reflexió, la carta, i que realment el balanç legislatiu i el balanç de mesures impulsades sigui tan escàs i tan pobre, ostres, parla molt poc a favor d'ell.
I el balanç polític, perquè al final semblava també que tindria una influència a les catalanes que al final tampoc va ser tant. O sigui, no va...
Bueno, no ho sabrem mai, és que, no?
Però les enquestes abans d'aquests 5 dies de reflexió ja donaven al PSC com a favorit i després...
No va haver una gran diferència.
No hi va haver una... Sí, no hi va haver un vuelco, que diuen en castellà. No hi va haver un tomb molt espectacular dels resultats, no?
Però bueno, tampoc ho sabem, això. És que això és fer la final del dilluns.
No, jo afegiré un altre element, i és que abans feies tu aquesta referència, no?, al fang, aquesta màquina del fang, que en aquella compareixença 5 dies després ho va repetir en diverses ocasions, mm-hmm. I diguéssim que de fang encara està més empastifat, perquè la instrucció per al cas de la seva dona s'ha prorrogat, ell mateix ha hagut de testificar, ell mateix, en realitat que el jutge Peinado està fora de la realitat, està fent,
sí, diguéssim, no
la aturat. Instrucció més disparatada que possiblement haguem vist i que viurem, més enllà d'altres casos que hem vist molt grossos, però és increïble el que està fent aquest jutge, és a dir, no té absolutament, és un jutge d'instrucció d'un jutjat de Plaça de Castilla, és a dir, heu d'imaginar que és un jutge de la Ciutat de la Justícia que porta casos que no són transcendents i està fent una instrucció a tort i a dret sense cap tipus de mania, i llavors és veritat que ha passat un any, això està pitjor, i deies Ferran, té majoria per canviar, doncs depèn, les teories són les teories i les pràctiques són les pràctiques, i va haver una de les mesures que va impulsar al marge del Consell de Ministres va ser a través del grup parlamentari, que era la reforma de l'acusació popular, que entre d'altres expulsava els partits i les associacions vinculades als partits dels procediments també en curs. Això era molt important perquè en el cas, per exemple, del germà, en el cas de seu mateix, que té de la seva dona, que té Vox personat, doncs aquí quedaven al marge. Doncs aquesta proposició que la va registrar al Congrés està en un calaix. I està en un calaix i fa temps que preguntem per què no té suport dels socis per tirar endavant. Alguns perquè no entenen prou bé de què va, d'altres perquè volen que vagi més enllà. És a dir, que dins de tot això, encara que pugui semblar que les forces progressistes li poden donar suport, en aquest cas concret no la té. D'acord. I és un cas que podria també fins i tot beneficiar de retruc, sí, sí. D'altres
coses. Sí, em sorprèn, la veritat és que em perdo amb els detalls d'això, però jo no estic segur que si Pedro Sánchez s'asseu en una taula amb Junts, Bildu, Esquerra Republicana i el PNB i pacten un paquet legislatiu de modificar 10 lleis en aquest àmbit, encara que no estiguin tots al 100% d'acord amb totes les modificacions, el paquet conjunt tots ells el compraran. Ara, sí, s'ha de fer aquest exercici.
Clar, això és el que has de fer, seure-te, i també els temps parlamentaris són molt lents.
I has d'aguantar que la dreta mediàtica parli d'un cop d'estat i de totes aquestes coses que habitualment fa, perquè, clar, evidentment, quan hi ha franctiradors patriòtics a la justícia, no?, com aquest jutge Peinado, doncs això els hi sembla molt bé i els hi sembla que és la independència del poder judicial.
No és per excusar el govern espanyol, però és veritat que els temps parlamentaris i els temps de tota tramitació legal són lents, eh? Això per començar. Per tant, o t'hi poses ràpid, Pedro Sánchez va comparèixer el 29 d'abril per dir que es quedava. Aquest pla de regeneració es va presentar al setembre. Clar. Una de les mesures més tangibles és que els mitjans de comunicació hagin de tenir més transparència, dir quins diners reben, etcètera, etcètera, una mica per lluitar contra aquests pseudomitjats financiats moltes vegades per els propis governs regionals del Partit Popular, alguns d'ells. Això és una cosa que veu d'una directiva europea, per tant, ni tan original ha estat el govern espanyol. Doncs ni una cosa tan tangible i tan, diguéssim, més pràctica de posar en marxa, tampoc la té. És a dir, jo crec que aquí hi ha un doble pla de valoració. Un, el que ell va fer d'una manera emotiva, recordeu que ho va fer completament sol, no va consultar el seu nucli dur, recordeu aquelles cares desencaixades dels líders socialistes de María Jesús Montero parlant-li a través de la televisió. És que, clar, va ser un moment inèdit des del punt de vista polític, perquè és que ell ho va decidir sol. No ho va comentar ningú. Era una situació d'incertesa absoluta de tot el país amb l'ai al cor. Això doncs es podrà estudiar a les facultats de política, podrà tenir empatia o no emocional de la gent que creies, home, és que si a mi em fan això a la dona també em passaria, el que tu vulguis. Però una altra cosa és els efectes pràctics del que ell va acabar justificant perquè no semblés que era una decisió únicament personal. Ens va arrossegar tots a pensar que això havia de portar doncs a un canvi de la manera de fer política i aquí hem vist doncs que no és així.
Cosa
no, i a més en aquest any han passat coses com la imputació del fiscal general de l'Estat que malgrat que pugui tenir raó és un problema per a Espanya mantenir un alt càrrec en aquesta posició i en aquesta situació jurídica.
Uh-huh. Bé, doncs un any després pràcticament no ha canviat res, sí que s'han iniciat algunes actuacions, però concretada, cap ni una. Per tant, la màquina del fango continua igual que estava, si és que n'hi havia, no? Però vaja... Sí,
no, continuï intacte i a l'espera de que vingui un govern de PP i Vox i res, doncs vinga.
Un minut per arribar a tres quarts. Fem una pausa i de seguida afrontarem una notícia que hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjà i que com a mínim ens ha generat alguns dubtes. El pantà de Rialb, que és un dels grans que hi ha a Catalunya, té una fuita. S'escapen litres i litres i litres. I ens preguntem si això comporta algun risc o no i com s'arregla una fuita com aquesta. Ara intentem treure l'aigua clara.
Com podem potenciar la capitalitat cultural de Barcelona? El 7 de maig debatrem com impulsar-la amb veus de la Fundació Catalunya La Pedrera, Barcelona Turisme, el Liceu i la Fundació Joan Miró. Reserva la teva entrada a botiga.ara.cat.
Quan marques la X de l'Església a la declaració de la renda, el teu ajut arriba més a prop del que et penses. Tan a prop que hem creat la línia 105 per tants per ensenyar-t'ho. Descobreix la tasca social i espiritual que fa l'Església a prop teu a línia105portantos.es.
Ningú no coneix la teva empresa com tu. La trajectòria, la feina, el mètode i els serveis que ofereix. Ningú com tu coneix la història del teu negoci. Fins ara. Entra a empresesdevanguardia.com i explica la teva història als milions de persones que llegeixen La Vanguardia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma Forma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 2 minuts de 3:15. Com us dèiem, al pantà de Rialb, a la Noguera, i continuen els treballs per reparar una fuita de la presa. Encara es podrien allargar com a mínim 15 dies. Aquesta setmana es va detectar una filtració a la part més alta d'aquesta instal·lació, d'aquesta presa, que allibera uns 400 litres per minut. Deixa anar 9 metres cúbics per segon més per poder treballar en el segellat de les esquerdes. La Generalitat ha activat el Pla 1 d'emergències, que implica que no hi ha risc per la població, però que cal actuar amb rapidesa perquè, a més, aquesta fuita s'ha produït amb l'embassament, que és el segon més gran de tot Catalunya, ple a vessar. Està al 100% de la seva capacitat. Saludem Robert Vergés. Senyor Vergés, bona tarda.
Bona tarda.
El Rubén Vergés és enginyer de camins, membre de la Comissió d'Aigua i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Primer, com es crea una fuita com aquesta? Per què de sobte s'ha detectat que hi ha una fuita? En una presa és normal que de sobte aparegui una fuita?
Sí, és relativament usual. Sobretot es produeix les fuites en el contacte entre el que és el formigó, que és impermeable, i el terreny. Mm. En aquest punt, el terreny normalment no són impermeables del tot, hi ha petites fissures i és força usual. I aleshores, el fet de que hagi estat l'embassament de Rialb molt buit durant molt de temps i ara s'hagi omplert, doncs fa que l'haver-hi aigua, doncs hi hagi la possibilitat de que hi hagin aquestes filtracions.
Ara el que ens diuen és que, a banda de l'aigua que es filtra a través d'aquestes filtracions, s'està desembassant aigua per tal de buidar-lo una mica i poder fer millor les feines de reparació. Com es repara una filtració com aquesta?
Normalment, aquest cas concret no li puc dir, però normalment el que es fa és s'injecta ciment en el terreny que queda al costat de la presa per tapar les petites fissures i els petits forats que hi hagi amb ciment. En aquest ciment s'hi afegeixen uns additius que permeten que es solidifiqui inclús en presència d'aigua. Però, evidentment, si no hi ha aigua, és molt més fàcil de fer i és lògic doncs, que es baixi una miqueta al nivell.
La Generalitat té activat el Pla 1 d'emergències i això implica que no hi ha risc per la població. No hi ha risc en una situació com aquestes?
Totes les grans preses, doncs, hi ha una vigilància 100%. Constantment s'està el que se'n diu auscultant, que és fent un seguiment de fuites, de que no hi hagi moviments, i la presa de Rialb, per les seves característiques, que és una presa que se'n diu de gravetat, és molt segura des del punt de vista d'estructura. Pensin que pràcticament la part de baix de la presa és tan gruixuda com l'alt. És a dir, que si la presa té uns 100 metres d'altura, doncs la base de la presa és com un triangle, que és més estret a dalt i més ample a baix, doncs pràcticament té 100 metres. No arriba, però pràcticament és molt ample. I aleshores, és molt, diguéssim, és molt estable. No es pot tombar, no es pot caure. Aleshores, el que sí que s'ha d'evitar és aquestes filtracions doncs, que podrien anar-se'n fent més gran. I això s'ha d'anar seguint i segur que és el que estan fent actualment.
I per això, perquè no es facin més grans, és pel que ens diuen que volen anar ràpid.
Sí, això és ha de ser així. Però això, els que estan sobre el terreny, doncs són els que ho estan seguint. Però en totes les preses es fa un seguiment que sempre, vaja, les grans preses, que són les que tenen més de 15 metres d'alçada, i aquesta en té 100, i tal com s'ha dit, és de les més grans de Catalunya.
De fet, a Catalunya Ràdio hem parlat amb l'alcalde de Ponts, Josep Tàpies, i diu que allà, a Ponts, perquè Ponts és una de les primeres poblacions, la primera població que troba després del curs del riu, darrere, o sigui, a continuació de la presa, diu que no hi ha preocupació entre la població i que hi ha més preocupació en els mitjans de comunicació que no pas a la gent de Ponts.
Que no estem preocupats. No estem en un escenari d'emergència i no considerem que hem d'estar espantats. El que estem és emetents, alertats, estem informats. La població està molt tranquil·la. En tot moment s'ha donat aquest missatge de tranquil·litat, que no hi ha cap emergència.
Per tant, senyor Vergés, això és el que toca, eh? L'alcalde diu que han estat informats i que en tot moment saben el que està passant i que l'emergència no és gran i, per tant, la població està tranquil·la i pot estar tranquil·la.
No, és que, diguéssim, tot i que sembli que és molta aigua, 7 litres per segon, pensin que pel riu ara passen 70.000 litres per segon, és a dir, que 7 litres és una 10.000.000 part del cabal del riu, és molt poca aigua.
Clar, el que ens deia l'alcalde de Ponts és que podrien aprofitar l'aigua que s'allibera, doncs, no només per les filtracions, sinó també la que s'està desembassant per tal de poder fer aquestes feines de manera més còmoda, entre cometes, i que aquesta aigua pogués anar doncs, al canal Segarra-Garrigues o a l'embassament de l'Albagés, que encara no té tots els permisos i que està construït però buit. Això es podria fer, aprofitar aquesta aigua per una altra canalització o per un altre embassament?
Bueno, això depèn del... Evidentment, l'aigua que surt de Rialb després al final arribarà a Riba-roja i, per tant, no és que es perdi. I el tema del Segarra-Garrigues, pel que sembla, encara hi ha uns temes administratius pels quals no es pot posar en servei encara l'Albagés. Seria... La veritat és que sí que es podria fer, però el tema aquest administratiu, doncs, fins que no es resolgui, suposo que que no. En qualsevol cas, l'aigua és que desembassi no va al mar, va a Riba Roja, i per tant segueix podent aprofitar.
Mm. Molt bé, doncs, senyor Robert Bragés, enginyer de camins, membre de la Comissió d'Aigua i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Gràcies per acompanyar-nos i tranquil·litzar-nos si és que algú estava nerviós, perquè insisteixo que des de les autoritats i des del mateix territori, des de la mateixa població de ponts, ens estaven tranquil·litzant dient que allà ningú no pateix per la seva integritat. Gràcies i bona tarda.
Molt bona tarda.
Com a mínim és tranquil·litzador.
Sí, home, més perquè hi ha aquell precedent que sempre es parla, no?, a la pantanada de Tous o a València.
No cal cridar el mal temps, que no és la mateixa situació. No?
Però que va ser tan bèstia, doncs, explicar que això, doncs, és una fissura, però que s'arreglarà fàcilment i que té a veure amb, doncs, que, per sort,
hi ha molta aigua,
la pantanada de Rialp estigui al 100% de la seva capacitat, doncs és tranquil·litzador.
Bueno, al final sempre tots els nostres serveis bàsics depenen d'una de gent, d'enginyers que fan tasques extremadament complicades que no entenem que no entenem i que és a dir, nosaltres que tindríem problemes per canviar la cortina del bany
per això està bé l'entrevista, és tranquil·litzadora
efectivament.
Sí, sí, de moment hem de localitzar que hi ha aquesta filtració i que es perden allà aquests 7 litres per segon. I com s'arregla això? Pues ja, per el que ens ha explicat el senyor Vergés, és la cosa més habitual.
Això és una altra cosa amb la que ens hem sensibilitzat, amb la sequera, i està bé. Que, no sé, perquè hi ha molta gent a vegades que truca al diari i diu, ja, tal carrer l'altre dia, no? Sí. Carrer de Terrassa que està sortint aquí
aigua.
Aigua.
Nosaltres,
aigua.
Nosaltres al matí de Catalunya Re vam obrir també com una bústia d'anuncis, sí, en aquest sentit, i ens trucava moltíssima gent,
Sí. Clar.
La gent en la sequera està molt, molt conscienciada. Jo crec que des de 2008.
Està bé, està bé.
Des de 2008.
No, i és una sensibilització que no hem de perdre, perquè malauradament ens hem d'acostumar que això passi.
A Barcelona i a l'àrea metropolitana mai ens ha deixat de sortir aigua de l'aixeta per dutxar-nos per totes les nostres necessitats, però hi ha hagut un reaccionament molt fort de l'aigua, per exemple, al sector de la pagesia, al sector primari, aquests anys.
Doncs mantinguem aquesta conscienciació. Ferran Casas, Tània Tàpia, Marcos Lamelas, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Bona tarda.
Queden 5 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat, el butlletí horari amb l'última hora i al darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ningú no coneix la teva empresa com tu. La trajectòria, la feina, el mètode i els serveis que ofereix. Ningú com tu coneix la història del teu negoci. Fins ara. Entra a empresesdevanguardia.com i explica la teva història als milions de persones que llegeixen La Vanguardia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
I a cada client demanen devolucions sense etiquet i a més amb exigències. Se m'esgota la paciència.
I què faràs?
Cartell d'ara torno i un Colacao al bar. Amb els seus grumolls.
Ja ho saps, acosta't al bar i demana el teu Colacao.
La primera pedra per a un triplet blaugrana es posa a Sevilla.
Divendres i dissabte segueix la programació especial de Catalunya Ràdio des de Sevilla amb motiu de la final de la Copa Barça-Madrid.
Divendres, a partir de les 7 de la tarda, sentirem els protagonistes del clàssic El Tot Costa amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Farem l'anàlisi prèvia del clàssic de Copa.
I parlarem amb il·lustres andalusos que n'han disputat més d'un.
Dissabte, a partir de les 6 del matí, al suplement, Roger Escapa ens explicarà quin color té Sevilla.
Viurem les hores prèvies del partit voltant per la capital andalusa amb l'afició blaugrana.
I a la tarda, David Clopés i el seu Tot Gira ens acompanyaran fins a la TDT amb l'ambient al voltant de l'estadi de la Cartuja i l'última hora dels dos equips.
Viu l'emoció de la final de la Copa amb Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Pala Shooter, el fabricant català de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors, visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja, vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Tot el que passa... passa al matí de Catalunya Ràdio.
Us saludem des de Roma, totes les mirades posades a la Basílica de Sant Pere, un programa especial per explicar tots els detalls de la mort i successió del Papa Francesc.
Què ha significat el Papa Francesco per a usted?
Ha significat pace, fratellanza e amore universale.
Daniel Arasa, que és el consultor del Dicasteri per les Comunicacions.
Necessitarem una mica més de temps per conèixer-se, per parlar, per trobar un consens amb alguna persona.
Volem saludar el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Vostè té algun preferit a l'hora de debutar el nou candidat a papa?
Evidentment, no el diré, perquè això és un secret, que puc tenir un nom, però si és jove, quasi millor.
Per exemple, veig l'Aimar Bretos aquí al costat. Adeu. En directe o no?
Estamos en directo.
Ah, perquè em volia colar a la SER, però no.
Estàs en directo?
Sí.
No. Tu què tal?
Mira, aquí, Òscar Camps, fundador d'Open Arms.
No només parlem un líder espiritual, sinó que parlem un aliat.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Pioneres del coneixement és un podcast que fa visibles les aportacions científiques i culturals de les membres de l'Institut d'Estudis Catalans.
Però hi ha poca cosa més que mestres o farmàcia, no? Vaig pensar, doncs, potser estaria bé fer bioquímica.
Si hi ha una cosa que me n'arrepenteixo tota la vida és no haver-me'n anat fora, entens, no?
Pioneres del coneixement. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia.